Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Parlem de ràdio? El primer programa el transmeté Reginald Aubrey Fessenden des de Massachusetts el 24 de desembre de 1906, llegint la Bíblia i transmetent música de Handel. Però el locutor que més anys ha estat en actiu fou Sven Gerring, 1898-1979, suec que es va retirar als 82 anys després d'haver transmès Bústia de nens des de 1925 a 1972. El rècord de trucades en un programa de ràdio, el Bill Corsair's Show, el 27 de novembre de 1974, en una emissió de 5 hores, l'astròleg Howard Sheldon va rebre 388.299 trucades.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, Modus Vivendi, saviesa i reflexió per descobrir tot el teu potencial. A 9:45 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, amb Ràdio Estel. Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens
George,
acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-me.
L'obra Cartes. Els diumenges a 9:45 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'obra Cartes. Els diumenges a 9:45 del vespre, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a tot el futbol femení, on una setmana més us portem tota l'actualitat del futbol de noies. A tots aquells que ens escolteu pel nostre compte d'iVoox o us baixeu el programa per internet, i com sempre, amb el Mario Ramírez al control tècnic i el Paco Riojo a la producció i a la redacció. Benvinguts a un programa que parla de...
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I com us dèiem, avui dilluns, dia 11 de desembre del 2017, portem tota l'actualitat de la Lliga Iberdrola, perquè va haver-hi ahir jornada, i dimecres també, dia 6 de desembre, i aquest cap de setmana, Paco, també, bona nit, hi ha hagut jornada, com dèiem, dimecres i aquest cap de setmana.
Però aquesta jornada d'aquest cap de setmana ha hagut un resultat molt sorpresa. L'Atlètic de Madrid va perdre 0-1 amb el Rayo Vallecano. Uh-huh. O sigui, l'equip imbatut, l'equip que semblava que li faria l'ombra al Barça i que s'ho menja... Va perdre amb el Rayo Vallecano, que intentarem parlar els propers dies amb alguna jugadora del Rayo Vallecano. I els resultats han sigut molt sorprendents. Mira, València 2, Llevant 3, Madrid Club de Futbol 0, Sevilla 2, Atlètic de Madrid 0, Rayo Vallecano 1, Atlètic 4, Saragossa 0, Santa Teresa 1, Albacete 0, Sporting 1, Real Societat 3, Granadilla 2, Real Betis 3 i Barça 4, Espanyol 0, que ara parlarem, evidentment, d'aquest derbi que es va jugar a la Ciutat Esportiva.
I sort diversa per als equips catalans de la primera divisió femenina estatal, perquè el dimecres el Barça guanyava 0-2 a Sevilla i l'Espanyol perdia a casa contra l'Atlètic de Madrid 0-1. Després venia aquest cap de setmana la derrota de l'Atlètic de Madrid davant del Rayo, però atenció, perquè és el que dèiem, la sorpresa es donava aquest cap de setmana amb aquesta derrota de l'Atlètic de Madrid, que fa que el Barça, al guanyar a l'Espanyol aquest cap de setmana en el derbi femení de primera divisió...
Torni a ser líder.
Torni a ser líder, co-líder, amb l'Atlètic de Madrid amb 34 punts.
Evidentment, eh? Ha sigut un resultat molt sorpresiu i no hem tingut temps de contactar amb algú del Rayo Vallecano, però la propera setmana parlarem amb alguna jugadora del Rayo Vallecano.
A veure si podem parlar amb alguna jugadora del Rayo Vallecano. I la veritat, Paco, que parlem del derbi d'ahir, si et sembla, sí, perquè el Barça va guanyar 4-0 clarament a l'Espanyol. Dèiem que havia guanyat a Sevilla entre setmanes, 0-2, i ahir guanyava 4-0 a l'Espanyol a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en un partit, la veritat és que...
Interessant. Vaig anar-hi.
Controladíssim per les blaugrana.
Mira, va marcar la Maria León amb el minut 8, la Martens al 43, la Toni Dugan al 71, al 3-0, i el 4-0 el va marcar el Martens una altra vegada. La veritat és... Hi havia vora de 1.000 persones van donar compte a la Ciutat Esportiva de Sant Joan d'Espí, i la veritat sigui dita de que el Barça... És molt superior a l'Espanyol, però ojo, que l'Espanyol em va agradar molt, eh?
Et va agradar l'Espanyol?
Em va agradar, sí, es van tancar molt bé. Una portera que, la Mariajo, que ho fa molt bé. I clar, la diferència en aquests moments és abismal, perquè potser la marquen aquestes jugadores que té el Barça tan importants com la Bàrbara Latorre, la Toni Dugan, la Laic Martins, que és la millor jugadora d'Europa, que és holandesa, i es preveia que guanyaria el Barça. Però ojo, l'Espanyol, que em va agradar molt, tu.
I qui li va agradar al seu equip va ser el Fran Sánchez, perquè el Barça, l'entrenador, el tècnic de l'equip barcelonista, que feia aquesta valoració del derbi guanyat ahir per 4-0 a l'Espanyol.
Home, bé, un derbi sempre és difícil, tenint en compte, a més, que veníem una setmana encarregat de partits, doncs el feia doncs, que haguéssim tingut poc temps doncs, per preparar-lo, cansament acumulat, i penso que bon partit. Bé, crec que a l'Espanyol ens ha plantejat a partir de la meva part doncs, ens ha incomodat bastant perquè ens costava tenir la pilota. Jo crec que a mesura doncs, que ha anat avançant ho hem anat corregint, i sobretot la segona part doncs, hem estat tenint més la pilota, tenint més possessió, i ha fet doncs, que patíssim menys, bueno, patir no, perquè tampoc hem patit a la primera part, però ens sentíssim més còmodes pel fet de que jugàvem amb pilota i no sense.
Doncs partit controlat, Fran Sánchez content, satisfet, sobretot valorava el partit, Paco, una primera part d'una manera i una segona d'una altra.
És molt normal. La primera part ja van pràcticament assegurar el partit, la segona els canvis habituals que acostuma a fer el Fran Sánchez, i la veritat és que va fer un partit realment tranquil. El Barça, em recordo que havien jugat dimecres i havien guanyat...
Per cert, Paco, l'Espanyol no tindrà problemes per salvar-se, no?
No, aquest any no, perquè és un equip... La veritat és que em van agradar molt. Les seves jugadores es van moure molt bé. Jugadores com Esther, com Paloma, com Domenica, la defensa, Baudet, i sobretot la portera, Mariajo, que és una bona portera. No patiran com van patir l'any passat, això és segur. Això
sí, aquest any l'Espanyol no ha de tenir problemes per mantenir la categoria, eh?
No, jo crec que no. El diumenge té una prova important perquè juguen, ja ho diem, el diumenge dia 17 de desembre a les 12 juguen amb el Madrid.
Amb el Madrid.
Amb el Madrid a la
a casa, eh? Aquí
sí,
a Sant Adrià.
Sí, amb el Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Qui també parlava al final del partit d'aquest derbi era l'Alexia Putellas, que feia aquesta valoració.
Sí, sí, es muy importante. Creo que lo estamos cumpliendo bastante durante toda la temporada y ese tiene que ser el trabajo. Estamos con la cabeza bastante firme, ¿no? Sabíamos que todo depende de nosotras. Hemos tenido la suerte que el Atleti pinchó ayer y a seguir trabajando y a seguir la misma línea.
Alexia Putellas, la jugadora del Barça, una gran jugadora també de l'equip barcelonista, Paco.
Evidentment, com totes les jugadores que estan en aquests moments a la plantilla del Barça, i l'Alexia, pues, que va fer un bon partit també, pràcticament va jugar tot els 90 minuts i és una de les destacades.
Fins que no va venir la Martens, lògicament l'Alexia era la jugadora més desequilibrada.
És que té una qualitat que podria estar jugant perfectament amb un equip de segona divisió, eh?
Sí, no?
T'ho dic de veritat, és, sí. té uns passes.
Home, la Martens també. Jo la vaig veure el dia del Madrid, Paco, el dia del 7-0, que el van televisar el partit contra el
Gol
TV.
Sí.
Si recordes que, bueno, tu estaves al camp.
Estava al camp, sí.
Jo el vaig posar, el vaig mirar una estona, no vaig poder mirar-lo tot, però clar, primer que el Barça era molt superior, no? Però la Martens feia el que volia amb la pilota per la banda esquerra, sobretot. Entrava de fora cap a dintre, i, home, és una gran jugadora, la veritat.
És que el Barça... Aquests holandesos, tant nois com noies, tenen una habilitat especial per jugar al futbol.
Sí, sí. I ja veurem la Lliga, Paco, perquè, clar, amb col·liderat, aquesta derrota a la Lliga de Madrid també va ser sorprenent. La derrota del Barça contra el Granadilla, però és que, clar, també sorprenent és aquesta derrota de l'equip matalassé davant del Rayo.
És que, la veritat, sí, les informacions és que va ser més o menys igualat fins que al minut 68 la Sheila... Mm. Fa fet que és catalana, que és la Sheila, no ho sé. Va acabar amb la imbatibilitat de les colchoneres.
Sí.
Una sorpresa molt gran. Recorda que el Rayo Vallecano, si no recordo malament, juga la filla d'un periodista amic nostre.
Sí, em vas dir el nom, però ara m'agafes en fora de joc.
El Martí Perarnau.
El Martí Perarnau, sí, senyor. A veure si parlem un dia també amb el Martí
Perarnau. Aviam si parlem amb aquesta noia.
Sí, amb la
filla, Rayo Vallecano. Bueno, pues, la veritat
sí, perquè el Martí viu a Madrid, tens raó, és un periodista que viu a Madrid i treballa des d'allà i viu a Madrid, sí.
El Barça juga el proper diumenge a les 16 hores amb el Rayo Vallecano i ja mirarem de tindre una...
I tant que sí.
Una connexió més.
Qui també parlava, Paco, era Sandra Paños, que també feia aquesta valoració de la victòria del seu equip.
Bueno, sí que jo tinc la sensació de que l'equip cada cop és més sòlid, que cada cop anem fent passos més endavant i, bueno, al final hi han hagut molts canvis aquest any, com ja sabeu, i, bueno, era qüestió de temps que a l'equip ja encara n'hi ha més. Nosaltres tenim clar que guanyar, que per part de l'Espanyol aquest partit és molt especial. Nosaltres teníem clar que teníem que igualar aquesta actitud i la intensitat que anaven a posar i que si era així, doncs segurament ens emportaríem el partit. I jo crec que ho hem fet.
Doncs aquesta és la valoració de les jugadores del Barça, del tècnic del Barça, d'aquest 4-0 davant del Real Club Esportiu Espanyol.
Evidentment, i la propera jornada, el que diem, és el dissabte a les 10:45 Saragossa-València, a les 16 Llevant Atlètic de Madrid, i el diumenge a les 11:30 Albacete Atlètic, a les 12 aquest Espanyol-Madrid, a les 12 també el Sevilla-Granadilla, a les 12 també en Real Societat Santa Teresa, i a les 12:15 l'Sporting Real Betis, i a les 4 de la tarda amb les càmeres de gol, ja ho diem, Rayo Vallecano, Futbol Club Barcelona.
A les 4 de la tarda, diumenge que ve, a Gol TV, eh?
Sí, senyor.
Rayo Barça, es podrà veure aquest partit, interessant partit, i compta perquè és el Rayo que ha derrotat l'Atlètic de Madrid, eh?
Sí, sí.
Suposo que l'equip de Fran Sánchez ja van avisades les jugadores.
Sí que... M'ho imagino.
La classificació, Paco, si et sembla, la repassem en un moment?
Pues, sí, el Barça i l'Atlètic de Madrid 34, Atlètic 27, ja van 25, Granadilla i Rayo Vallecano 21, València, Betis amb 18, l'Espanyol amb 16, Albacete en 15, Real Societat 14, Sporting 13, Sevilla 12, Madrid 12 i el CUE són el Santa Teresa amb 9 i el Saragossa amb 5.
Com dèiem, Barça líder, co-líder amb l'Atlètic de Madrid amb 34 punts i Espanyol, l'altre equip català d'aquesta Lliga Iberdrola, la primera divisió femenina, 9è amb 16 punts. Feu una pausa i tornem de seguida. Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Que
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim a tot el futbol femení perquè fins ara hem parlat de la Lliga i dels protagonistes, de les protagonistes, i ara volem parlar amb un altre protagonista, però que ella no és jugadora, és àrbitre. És a dir, és un àrbitre que arbitra i que és argentina de naixement i és un àrbitre de futbol espanyol de la primera divisió femenina i pertany al Comitè d'Àrbits de Catalunya. Aquesta àrbitra, noia àrbitra, és la Ainara Cebero Dudley. Què tal, Ainara? Bona nit.
Hola, bona nit.
Entens el català? Sí, no?
Sí, perfectament, sí, sí.
Val, perquè tu ets nascuda a Argentina, no?
Sí, de família argentina, jo vaig néixer allà, però vaig venir amb un mes de vida aquí. Per tant, sóc gairebé catalana.
Catalano-argentina, no?
Sí.
Sí. Escolta, Ainara, teníem molt interès en tenir-te avui al programa aquí a Tot el Futbol Femení. Ja saps que fem un programa cada setmana, cada dilluns. I la veritat és que volem preguntar-te sobre com ho portes, perquè crec que portes 10 partits arbitrats fins ara, fins a data d'avui, si no ens equivoquem. I com va això d'arbitrar? Perquè t'han designat també com una de les millors àrbits, no?, de la primera divisió femenina, de la Lliga Iberdrola, Paco.
Sí, sí, que ens ho digui ella, va, sí. Vinga, Ainara, digues.
Doncs, aviam, fins ara la veritat és que l'experiència està sent molt bona, perquè ens hem preparat molt per estar aquí i crec que les àrbitres estem donant la talla. Ens estan exigint molt, ja que és una lliga ja professional, diguem, i crec que estem treballant molt bé.
Dels partits que portes arbitrant, com ho portes? Com t'has sentit?
Bé, hi ha diferents. Depèn. L'últim va ser molt, molt disputat, el Levante-Bilbao. Uh-huh. I la veritat és que va ser un partit de dificultat, per mi, alta. Però amb el treball en equip el van poder treure bé.
Bueno, Ainara, que el promís en les col·legiades amb aquesta Lliga Iberdrola és bastant bo, és bastant bo. Aran, però jo m'imagino que per ella és una gran satisfacció que l'hagin designat la primera jugadora catalana adscrita a la FIFA. És això o no, Ainara?
La primera àrbitra femenina, sí, sí. És la primera vegada de la història que ens donen al Comitè Català aquesta plaça. I sí que és veritat que anys enrere Anna Sardaín, una àrbitra que va arribar a tercera divisió masculina aquí a Catalunya, ho va intentar, però no va poder ser. Llavors, per mi és tot un plaer poder optar a aquesta plaça i començar a treballar a partir d'ara per nous reptes internacionals.
Sí, i a tu, Ainara, per què ha pogut ser?
Bona pregunta.
Oh, i tant, per això estem aquí.
A l'època de l'Anna Sardaín,
sí.
Ja, perquè sigui possible d'optar aquesta plaça, hi ha d'haver una plaça lliure. A tot Espanya hi ha 4 places per àrbitre internacional i 4 places per àrbitre assistent internacional.
De noies, també?
Exacte, sí. De noies. De nois són 10 i 10. I per dones són 4 i 4.
Perdona, Ainara, només un apunt, i Paco, veus la discriminació, també?
Sí.
10 i 4, eh?
10 i 4, sí,
però,
sí.
Bueno, que ens continua, Ainara, sí, sí, perdona.
I llavors, quan ho va intentar anar a Sardaín, no va ser possible perquè les 4 places de dones estaven constantment ocupades. I quan va arribar a l'edat màxima, que eren 35, a partir dels 36 anys ja no et pots presentar i no va poder. En canvi, en el meu cas, el Comitè d'Àrbitres m'ha donat molt de suport, també ha lluitat molt per aquesta plaça, i amb l'esforç meu i del comitè també, al final hem aconseguit tenir-la.
Home, tens una bona mestra, perquè l'Anna Sardaín, de la qual sou molt amic, perquè l'Anna Sardaín, tu l'hauràs vist també, Aran, arbitrava els partits de tercera divisió...
A l'Europa.
A l'Europa, els històrics... Sí. el seu marit Camp havia...
Júpiter, quan estava
el seu marit
Júpiter
havia arribat a ser àrbit de la primera català, de la primera divisió de futbol. Tenia una qualitat extraordinària, inclús li deien, com és possible que aquesta senyorita, aquesta senyora, perquè ja és mama, ho fes també, veritat o no?
Ainara. Veritat, veritat. En el meu cas, jo vaig entrar a l'arbitratge i vaig tenir la sort de poder gaudir a l'Anna Ferraín i al David Miranda com a mentors. Van ser ells els que em van començar a ensenyar a arbitrar a mi des del començament. I d'alguna manera l'Anna em va donar aquest relleu, no? Com dient, jo no he pogut, però aviam si tu ho pots aconseguir.
La veritat és que un dia portarem a l'Anna Cerdaín aquí, perquè tinc ganes de que em parli com ha aconseguit de que aquestes noies que van començar amb ella ara tinguin aquesta qualitat que tenen arbitrant amb els partits de futbol femení de la Lliga Iberdrola. Veritat o no?
Veritat, veritat, sí, sí. És així. A mi em van començar a ensenyar des del començament a arbitrar persones que tenien una qualitat molt alta i agraeixo molt, no, el suport perquè, clar, t'han de venir a veure els camps de futbol, t'han d'anar com perseguint i anar-te'n corregint tots els errors.
Ainara, el fet de ser noia, notes masclisme o menyspreu als camps per part d'algun sector del públic encara o ja no, diguéssim? La cosa va millorant, encara es manté una mica aquest menyspreu pel fet de ser dona àrbit. Com ho vius, això? Com...
Sí, la meva opinió respecte a aquest tema és que per mi el que és el món del futbol és una rèplica, diguem, del món real. És a dir, els percentatges que em trobo són els mateixos. I jo a la societat, en el meu dia a dia, no tinc cap problema per ser dona, al revés. Tenim suport i llavors el futbol em trobo el mateix. Sí que és veritat que algun dia sents algun comentari del públic, però jo em sento molt còmode, arribo als camps, els jugadors m'accepten molt bé i estic molt, molt còmode i molt contenta.
O sigui que és molt puntual, això.
Sí, jo per mi ho assimilaria al que tenim a la societat avui en dia, en els mateixos percentatges.
Sí, té geni allà. Escolta'm, quantes hores entrenes al dia o a la setmana i com et trobes amb l'ambient aquest de que poquet a poquet vas pujant?
Doncs nosaltres a l'arbitratge jo li dedico cada dia. Jo intento entrenar una miqueta cada dia. Sí que és veritat que com passem tots els caps de setmana arbitrant, doncs entre setmana a vegades busco un dia per descansar, però aquell dia que descanses te l'estàs dedicant a una altra cosa. O vas a classe al comitè d'àrbitres, o estàs mirant vídeos a casa, videotest que fem, també per aprendre les jugades, les possibles jugades que poden passar, o estudiar reglament. Constantment t'has d'anar preparant.
Ainara, perquè, clar, la pregunta potser seria molt abstracta, però, o molt genèrica, però entén-me. Què és el més difícil d'arbitrar? O sigui, quan estàs arbitrant un partit, diguéssim, que estàs, bueno, doncs, en ello, no?, que es diu metido en el ajo en el castellà, no?, que es diu, mira, ara s'està produint la jugada, no? Clar, jo sempre dic, sempre pensem el mateix, no?, els periodistes, amb dècimes de segon has de decidir què xiular i què no. Llavors, què és el més difícil? Perquè, clar, davant d'una dècima de segon, prendre decisions en aquesta vida per tothom és difícil, no? Però, clar, un àrbit ho té molt difícil, un àrbitre com tu, en aquest cas, ho té molt difícil prendre decisions, a vegades, amb determinades jugades. Llavors, com ho feu, això? Perquè jo sempre m'he preguntat, als àrbits, amb dècimes de segons han de prendre decisió, i no és gens fàcil. I després l'àrbit és el que surt més mal parat de tot el partit.
Sí,
a cada partit
sí.
Sou els que sortiu més mal parats. Perquè d'acord que un equip guanya, l'altre perd, a vegades empaten, però mai ningú està content, no? Mai ningú acaba d'estar satisfet. Llavors, jo pregunto, què és el més difícil a l'hora d'arbitrar?
Per mi, el més difícil és l'error, perquè no hem d'oblidar que nosaltres no podem fer el 100% d'encert, no podem encertar tot com a 100%. Llavors, partim de la base de que tenim un percentatge petit d'error, que hem de fer treballar perquè sigui el més petit possible. Llavors, quan comences a arbitrar, que no has arbitrat mai, per mi és el més difícil, perquè no tens experiència i llavors vas com a reacció, no? Tu veus la jugada i pites, vas a reacció. Ara, després de 6 anys que porto ja arbitrant, ja vas al revés. Tu vas veient el joc i vas pensant, Vale, estem a dintre de l'àrea. És possible que, com s'està donant la jugada, ara el defensa li pugui fer una traveta o vigila el davanter que no llenci el colze i li doni a la cara al defensa. Llavors, quan ja tens més experiència arbitrant, vas com prevenint, ja vas pensant les possibles jugades que poden passar. Com més anys tinguis d'experiència, més jugades t'han passat rares, perquè passen jugades molt rares. Llavors, el difícil és que no et pilli la jugada desprevinguda. És a dir, que tu la tinguis entre les teves possibilitats i puguis pitar ràpid. No sé si s'entén.
Sí, que de certa manera anticipes el que pot passar en una jugada determinada, no?
Exacte.
És a dir,
llavors,
si hi ha un córner, si hi ha una falta indirecta o si hi ha un contraatac.
Exacte. Vale. Exacte. Tu vas pensant per davant possibles coses que poden passar. I com hi ha mil jugades diferents i hi ha moltes coses diferents, el difícil és quan et pilla desprevingut com a àrbitre, aquí és quan trigues a decidir o quan et pots equivocar. Però de l'altra manera, si va el davanter directe cap a porteria i tu ja vas pensant la possible traveta que pot ser la vermella i el penal, doncs aquí ja ho pites ràpid, no?, i encertes.
És a dir, que l'àrbit, Paco, a part de decidir, ha de ser previsor.
Ja ho són.
Ha de ser previsor, Ainara? Seria aquesta.
Sí.
Escolta, Ainara, què anava a dir-te? Deus estar supercontenta de veure com ja era hora que les àrbitres ara estiguin vistes d'una altra manera, tingueu l'apollo que teniu, es donin tants partits de futbol femení per la televisió, tants comentaristes, inclús sortiu a les quinel·les. Tu creus que ja era hora de que això arribés?
Sí, oi tant. Sí, perquè en la meva opinió són dues coses. T'han de donar els recursos també perquè puguis millorar. És a dir, jo estic molt contenta d'aquest any que estem pitant la primera divisió femenina per primera vegada a les dones. Tenim un tractament igual que els àrbitres de segona divisió B masculina. En aquest sentit, ens donen uns recursos que et fan millorar com a àrbitre. I sense aquests recursos, millores, però més lentament. El mes de novembre vam anar a la reunió tècnica a Madrid amb els àrbitres de segona B.
Imagina't.
Clar, llavors, t'estan donant una oportunitat d'aprenentatge molt gran.
Ainara, abans parlaves de percentatges, ja anem acabant, et faré aquesta i dos més. Són molt pesats els periodistes, Paco?
Oh, i tant.
I aquí estem per preguntar i per treure informació, i evidentment. Som els mitjancers entre la societat i el que és el periodisme, no? El canal de comunicació. Abans parlaves de percentatges d'error, és a dir, marge d'error en un partit d'un àrbit, no?
Sí.
Llavors la pregunta és molt concreta, perquè quin seria el marge d'error que teniu els àrbits en cada partit? Està estipulat, això?
Em sembla que hi ha alguna xifra concreta, sí, general, però ara no sabria dir-te-la. No sé si és inferior al... Ara m'equivocaria.
Digues.
No t'ho podria dir, eh?
No, però més amunt o més avall, està bé saber-ho. Digues.
No sé si és inferior al 10%, no ho sé.
Home, està bé, el 10% de marge d'error, si estem parlant 10%, sí. És a dir, que de cada 100 jugades, si et pots equivocar amb 10, doncs no passa res. Seria una cosa així.
Sí, el problema que tenim nosaltres és que, depèn de quina jugada sigui, és més greu o menys, no?
Clar, ja, també. És a dir, la qualitat de la jugada.
Exacte. Sí.
Bé, Ainara, et volia preguntar també, una penúltima abans d'acabar. Tu creus que pots millorar, tens marge de millora en el teu rendiment personal, el teu, com a àrbitre?
Molt, molt. Encara em falta molt. De fet, crec que ara he donat el primer salt, però això de la plaça internacional comença ara. Per tant, d'ara fins 10 anys vista, jo crec que per davant tinc tot un món per millorar.
I acabo, però la mateixa pregunta li fem a tothom, Ainara. Què ha de fer el futbol femení, o què ha de continuar fent, o què ha de fer de nou per seguir creixent d'aquesta manera com ho està fent fins ara?
A l'apollo, m'imagino, no, Ainara? Que us apoyin tal com us estan apoyant ara, dic jo.
Exacte. Jo crec que amb tot aquest suport que s'està donant en aquests darrers anys, crec que arribarà una altra generació. En el meu cas, jo quan era petita, a mi m'encantava el futbol, m'encanta, però no vaig poder apuntar-me com a jugadora perquè no tenia equip femení a la ciutat on vivia. I crec que amb tot aquest suport ha de venir una altra generació de noies jugadores molt més fortes i molt millors, segur.
Això que et trobes, dius, fa 15 o 20 anys, no, potser? 15 anys, no?
Uns 15 anys.
Val, o sigui, 15 anys...
Fa uns 15 anys jo volia ser jugadora, però no vaig poder perquè no tenia equip on apuntar-me.
Veus, 15 anys donen per molt, eh?
Que li vull fer una pregunta per Tilbar. Com està... què s'ha fet de la àrbitre que es deia Petkova?
Segueix en actiu. Sí, està a segona divisió catalana masculina.
Ah, sí?
I a segona nacional femenina.
Doncs pues dona-li molts records i un dia la portarem aquí, també, a la Petkova.
Molt bé,
vale?
Molt bé. A la Petrova.
A la Petrova, això.
Petrova.
Pues molt
bé, Ainara. Ainara Acevedo Dudley, moltes gràcies per la teva aportació. Seguim en contacte.
I també hem d'agrair al Moreno Delgado, que és el president del Col·legi d'Àrbits, que ens ha brindat l'oportunitat de poder parlar amb tu.
Clar que sí.
Molt bé, doncs, bona nit. Gràcies.
Bona nit, gràcies, Ainara. Adéu-siau. I molta sort, eh? Adéu, adéu.
Gràcies.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Doncs mira, ja ho veus, Paco, l'Ainara Acevedo Dudley, aquesta àrbitra d'Argentina, va néixer a Argentina, però va vindre aquí, és natal, nativa de Rosario, la ciutat de Rosario d'Argentina, però només va venir aquí, com molt bé ha dit ella. I la veritat, Paco, és que d'àrbits... Ara ho comentàvem tu i jo fora d'antena, eh? Algun dia vindrà aquí la... Com es diu?
L'Anna Zardaín, que és la que va marcar potser la...
Un abans i un després, no?
El tema de l'arbitratge femení. I ens explicarà el que s'havia trobat quan va començar, el que es troba ara, i ara ella ja va com una espècie de... Ensenya aquestes noies que estan pujant i ho estan fent molt bé.
Ho estan fent molt bé. La veritat és que val la pena veure àrbits. És el que deies tu abans, Paco, jo m'havia trobat quan, per exemple, fèiem l'Europa allà a Gràcia, que hi havia àrbits, també. I no només amb categories, o sigui, no només a tercera divisió, hi ha categories inferiors, també. Equips com a l'Europa, com el Júpiter, com aquests de tercera, sí.
Ara les comencen a considerar. Ja no és la clàssica àrbitra, que estàs muy esto, muy lo otro. Ara les comencen a considerar, i això és molt important, Aran.
I tant. Fem una pausa i tornem de seguida.
Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim aquí amb el programa Tot el futbol femení. Anem a Terrassa, perquè a Terres Agarenques també hi ha futbol femení. I l'Ezequiel Segura és el coordinador del futbol femení del Terrassa. Ezequiel, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Ezequiel, a Terrassa, com a ciutat gran, hauria de tenir més suport institucional al futbol de noies?
Bueno, sí, sempre. Hauríem de promocionar-ho molt més. O ajudar tot el que poguessin, no? Que sempre es pot fer més. Sempre es pot demanar. Sí.
Una cosa, Ezequiel, el equipo masculino del Terrassa pues va muy bien, ahora este año están haciendo una buena campaña. Lo que siempre había faltado en Terrassa es el tema del fútbol femenino, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, que llevamos mucho tiempo con el fútbol femenino, echábamos mucho a faltar que Terrassa apostara fuertemente. Nosotros tenemos que salir a otras ciudades como Cerdanyola o Sabadell, que potenciaban mucho más el fútbol femenino que Terrassa, lamentablemente. Pero bueno, hemos tenido que coger el toro por los cuernos y al final, por suerte, Terrassa ha tomado esa decisión y ha sido pues perfecto.
Ezequiel, tu vas entrenar, has passat per equips també a nivell femení, en relació al futbol femení, com el Viladecavalls, el Sabadell, el Bonaire i la Fundació Manu Lanzarote i també el Cerdanyola. Sí. De tots aquests, quina experiència o quina conclusió treus del futbol femení?
Bueno, jo, a mesura que he anat canviant d'equips, he anat intentant construir cada vegada en l'experiència anterior algo més potent. I la conclusió pues, està sent aquesta última vegada que bueno, ha sigut espectacular perquè bueno, cada vegada s'ha millorat el procés anterior. Sense intentar feina feta, però no sé, és treball, no tampoc és una qüestió de personal, eh? El que fem a través de tots els entrenadors i de les jugadores que han confiat, no? Però ha sigut això, o sigui, cada vegada el projecte és més personal, més meu i més gran, perquè el Terrassa tindré l'estadi, tindré la samarreta de la ciutat i ser un club potent i gran, pues, permet fer coses molt, molt potents i néixer amb 6 equips al principi, i ara ja puc dir que hem fet un 7è, que és espectacular, o sigui, perquè ni en les millors plegàries es podia imaginar néixer amb 7 equips. Hi ha clubs que porten tota la vida i no tenen 7 equips.
¿Cuántos equipos tienes ahora en el Terrassa Femenino, Ezequiel? ¿Cuántos equipos hay entre?
Sí, 7 equipos. El último ha sido otro más, que no compite en la federación. Lo hemos puesto en el consejo escolar porque es de nueva creación y hemos visto que el nivel es nivel de iniciación absoluto y lo hemos hecho pues competir con colegios y bueno, son unas ligas que también hemos promocionado intentando ayudar al fútbol femenino para que se hagan.
Ezequiel, abans has dit que et quedaves amb lo millor, amb la feina, amb tot el recorregut fet. De tots els equips que has passat, que hem esmentat abans, ara et pregunto amb què és el pitjor, amb el pitjor, amb què et quedes de lo pitjor?
Bueno, jo no m'agrada massa parlar malament de ningú ni de tot això, perquè tot són experiències bones i millors, perquè a vegades en el pitjor moment que ho has passat és el teu millor màster. O sigui, jo he tingut algun club amb el que he tingut verdaderes dificultats, no? Però amb directius, amb gestió, amb el tema pares, de sempre ja estàs previst, ja estàs preparat. Però quan el teu company o la persona directiva que està al teu costat no està alineat amb la teva filosofia, pues llavors sí que és quan tens més dificultats. Però preferiria no dir amb qui he tingut el pitjor per un moment, eh? Però jo el que sí que faig és que quan no estic alineat amb la sintonia que jo demano, doncs tinc la potestat de sortir. Marxo, per sort de cap puesto m'han fet fora, de moment, però vaig així, o sigui, no tinc massa temps en els puestos perquè arriba un moment que una vegada és perquè des del minut 1 veus que van en una altra línia, no? Però altres perquè quan has fet créixer l'entitat en plan bèstia, doncs a millor aquella entitat canvia la seva filosofia, no? I ara ja no vol ser la mateixa idea que tu tenies, sinó que ara vol, pues viure d'això, no? O tindre una altra repercussió. Pues llavors jo canvio de sintonia, marxo a un altre puesto, a un altre projecte i em quedo tan tranquil, perquè jo sempre vaig en la mateixa idea. No he canviat jo mai d'idea.
¿Cómo va el primer equipo, Ezequiel?
Bueno, pues claro, también es verdad que la experiencia te permite pues diseñar un equipo con un máximo de objetivo al máximo. O sea, hemos intentado diseñarlo para ascender y de momento pues hemos tenido la suerte de que se está cumpliendo tal cual lo hemos diseñado. O sea, de momento eran 10 partidos, 10 victorias y en el último partido pues sí que tuvimos una derrota, pero en 11 partidos llevamos 8 puntos al segundo y estamos en una situación magnífica, vamos.
Ezequiel, tema quotes per a aquelles noies que comencen a jugar a futbol, aquelles nenes als clubs catalans d'aquí del territori català. Tema quotes. Hi ha polèmica perquè alguns... hi ha un dilema, no? Perquè alguns clubs en cobren, d'altres no. O d'altres les cobren una mica massa cares, diguéssim. Què et sembla? Com ho veus tu, el tema quotes, en línies generals, per les nenes?
Bueno, jo la repercussió... O sigui, el tema és que sempre... Quan tu no eren petits i no pagaven, doncs ens trobem que ara totes són costos. No? Ah. Hi ha un pare que té que pagar, pues, a millor 700 euros perquè la nena jugui a futbol. Però, bueno, la vida a vegades està variant i has de pensar que qualsevol entrenador, preparador físic, si tens físio, si tens qualsevol entrenador de porters, i tot això és costos. O sigui, al final és de mirar de que sigui, pues, això, que estigui alineat amb una cosa en sentit comú, no? En aquest cas, per exemple, nosaltres hem fet una quota de promoció del femení, pues, jo crec que molt, molt adient. No, ni que estigui desproporcionada, ni que sigui una cosa que després tingui un dèficit en el qual perjudiquis a l'entitat que estàs fent. El que no pots és crear un mostre o un projecte femení en el que sigui totalment deficitari, saps? Has de buscar algú en sentit comú.
Un equilibri amb sentit comú també per a les famílies i aquells pares que vulguin que les seves filles juguin a futbol, evidentment, no? Seria per aquí. Aniria per aquí, eh?
Correcte.
Ezequiel Segura, coordinador del Terrassa, del futbol femení, Paco.
No, y que sigas por este buen trabajo que estás haciendo, que ya era hora que en Terrassa se preocuparan un poco por el fútbol femenino.
Pues muchas gracias, y la verdad es que sí, la verdad es que lo estábamos deseando y lo estamos disfrutando muchísimo.
Ezequiel Segura, moltes gràcies, bona nit, i seguim en contacte. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel, cada dilluns de 10 a 11 de la nit, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Seguim aquí amb el programa perquè de futbol femení també en tenim a tot arreu de Catalunya, a tots els indrets, pràcticament, i intentem i procurem arribar d'allò més a tot el territori, tot i que a vegades no és possible, però intentem a Vallirana, a Sant Cugat, a Terrassa, a Barcelona,
és
a Lleida, a Girona, a tota Catalunya.
La Federació Catalana ho volen.
Perquè no podem a tot Espanya, si no també ho faríem.
Ja arribarem.
Sí o no? Sí, intentaríem abarcar-ho.
Mira, al moment, el diumenge, parlem del Rayo Vallecano amb el Barça.
Exacte. Cert, i és una veritat com un temple, que a tot arreu no s'arriba, però com a mínim s'intenta arribar allò més possible, no?
Sí.
En la mida del possible, a lo més màxim possible.
Home, portem des del mes de setembre i ja crec que ja estem marcant una pauta.
Una pauta a tot Catalunya, com dèiem. Anem fins a... perquè venim de Terrassa, agafem l'autocar i anem fins a Sant Cugat, l'autocar telefònic, eh? Ah. I anem fins a Sant Cugat perquè ja tenim a línia telefònica el Tono, conegut com a Tono, però es diu de nom Antonio Cadevall, i amb el pseudònim Tono, Cadevall, sí, que és el coordinador del futbol femení de Sant Cugat. Tono, Antoni o Antonio, què tal? Bona nit.
Hola, Tono ja va bé.
Tono va bé?
Sí, sí.
Vinga, doncs Tono, vale?
Vale.
Sí, sí. Què tal, Tono, per aquí, per Sant Cugat?
Bé, aquí treballant de valent pel futbol femení, des de fa ja uns quants anys.
Treballant amb les noies, no?, també, per aquí, per aquesta població, perquè... La veritat és que ho venim dient, eh? Amb cada coordinador que parlem, o jugadora, o àrbitre, avui hem parlat amb un àrbitre noia, que el futbol femení està creixent molt i que, clar, necessita també més suport institucional. Aquí a Sant Cugat el teniu, aquest suport?
Per part del club, sí. per part de l'Ajuntament, doncs, bueno, des del bon principi també hi ha hagut sempre una molt bona predisposició. I llavors, bueno, jo ja porto quasi 14 anys amb el món del futbol femení aquí a Sant Cugat, a més, sense moure'm del Sant Cugat, i realment jo sí que he notat una gran evolució en aquest sentit.
La veritat és que Sant Cugat, el club de futbol Sant Cugat, de tota la vida està treballant molt. Mira, el primer equip pues, ha fet una molt bona temporada, i el futbol femení també és una entitat que s'ha treballat molt. Quants equips teniu ara vosaltres, Toño?
Ara mateix tenim 6 equips de futbol femení. Tenim 2 sèniors, 2 infantils alevins, un cadet juvenil i un prebenjamí-benjamí alevi. Tenim totes les categories.
A més, estan en un grup molt difícil, no, Toño?
Bueno, el primer equip.
El primer equip, sí.
El primer equip vam pujar l'any passat a preferent, sí. I realment, bueno, estem fent una bona temporada, de moment.
És el que t'anava a preguntar, què tal a preferent? Perquè veu pujar l'any passat, aquest any com ho porteu? Heu notat el canvi de categoria?
Home, es nota. Nosaltres l'any passat a primera vam tenir una temporada amb la qual vam competir amb 3 equips, es pot dir, o 4. La resta d'equips eren un perfil més baix, i realment aquí competeixes cada partit. Et pot guanyar l'últim com pots guanyar tu el primer. O sigui, aquí hi ha molta intensitat, és bastant més físic, i bueno, els petits detalls aquí es penalitzen molt.
La veritat és que aquest grup preferent, hi ha equips de moltíssima qualitat, però vosaltres ja veniu treballant des de fa temps. Ara fa poc la Federació Catalana de Futbol va fer una entrevista amb una jugadora vostra, no?
Sí, correcte.
Sí. Poquet a poquet i els van apoyant cada vegada més, i lo maco és això, que vagin sortint tots, no?
Bueno, a veure, els protagonistes o les protagonistes realment són elles. Si elles no es mouen tampoc i no fan per donar-se a conèixer i per promocionar-ho, pues estarem malament, no?
Toño, com ho veu fer l'any passat per pujar preferent? Com ho veu aconseguir? Què és el que veu fer?
A veure, bueno, jo l'any passat sí que puc dir que vaig agafar jo directament l'equip, i vam tenir la sort que, bueno, jo porto molts anys, ja moltes les he portat a infantil, les he portat a cadet, ens coneixíem molt. El grup era un grup molt, molt maco i molt competitiu, i que, bueno, era una família, perquè la gran majoria eren jugadores formades a casa. Llavors, això va ser una de les claus que l'equip bueno, funcionés molt bé. També he de dir que treballem des de l'equip més petit amb una mateixa idea de joc, i això, pues, a nivell de conceptes, automatismes, quan arriben al primer equip, pues, és tot molt més dinàmic i molt més fàcil, no? I l'any passat, realment, va sortir tot rodó.
Toño, tu havies estat abans? A quins equips havies estat abans d'arribar al Terrassa? Ah, al Sant Cugat.
Sí. No, jo vaig començar al Sant Cugat fa... Aquest és la 14a temporada que porto al club, sempre amb el futbol femení. Jo vaig començar amb 18 noies al Sant Cugat, i bueno, ara hi ha 106 noies al club, i sempre he estat al Sant Cugat. No m'he mogut. He tingut la sort que la directiva ha confiat sempre en mi, i bueno, no em puc queixar.
I ha arribat alguna jugadora de les que tu has format a jugar en grans equips a Divisió d'Honor o no?
No, perquè no marxen.
Ah, no se'n vol anar a Sant Cugat.
No se'n vol anar. De fet, ha vingut el Barça, ha vingut l'Espanyol a buscar alguna jugadora, i elles mateixes han dit que no.
I no volen marxar?
Que aquí estaven molt bé. Bueno, a veure, el món del futbol femení tens dos maneres de mirar-ho. Jo és el que sempre els he dit: si l'objectiu és competir a la màxima categoria, marxa. I si l'objectiu és seguir formant-te, seguir competint a un nivell que estiguis a gust, que tal, però prioritzes els estudis i altres coses, pues, llavors, per aquí, pues, també, quan una jugadora és molt bona, molt estimada a un lloc, sortir també costa. Quan vas a un club gran, t'apreten molt.
Clar. Sí,
els canvis costen.
Clar, és que és sorprenent, perdona, Toño, però és que és sorprenent perquè el fet que diguis que a veure, amb tot el respecte, no ho dic, amb tot el respecte del món, Toño, però clar, sí. Que diguis que un equip de primera línia com Barça o Espanyol tantegi o intenti seduir, no?, amb una oferta tentadora, amb una jugadora que estigui al Sant Cugat, no et sorprèn a tu que diguin que no? O és pel factor que dius tu, estudis, pel factor estimació... Pel factor que aquella noia en qüestió s'ha familiaritzat amb l'equip del Sant Cugat, a què ho atribueixes? Perquè a mi em sorprèn una mica, la veritat.
Bueno, a veure, ja no és només Barça i Espanyol, o sigui, moltes jugadores són tocades per molts clubs de la zona i, bueno, aquí sempre hem primat que la gent estigués molt a gust, que l'alta competició, per dir-ho d'una manera, no? Sempre hi ha el primer equip que és competitiu, però els altres, la idea que tenim sempre ha sigut formar, formar que estiguin a gust, que disfrutin d'un esport que els hi agrada i que volen, que volen jugar. I bueno, tampoc passa molt sovint, que diguin que no al Barça o l'Espanyol, però en aquest cas, pues, bueno, tampoc és que hagin vingut. Han marxat més jugadores que estaven jugant amb nens, com la Laia Muñoz, per exemple, que està al Barça Nacional, que ella jugava amb nens al Sanku, no va arribar a jugar al femení, i ella s'hi va donar el salt al Barça, per exemple. Mm. En canvi, una Lídia Rubio, que ha vingut l'Espanyol a buscar-la, un equip de Nacional i tal, i va anar a provar, i va decidir quedar-se al club, igual que una Paula Pol. Bueno, tot influeix, jo crec, una mica.
Mm-hmm. Tono, fa poc, fa unes setmanes, teníem aquí jugadores de l'Olesa, dels Sants, i l'entrenador, el coordinador, ens van venir aquí a visitar a Ràdio Estel, a l'estudi, físicament. Mm-hmm. Una d'elles va dir, va certificar, va afirmar, que un dels factors perquè el futbol femení a hores d'ara creixés seria... que una de les claus seria que els entrenadors fossin més professionals o professionals a poder ser. Sí. I estàs d'acord, tu, amb això, com a coordinador del Sant Cugat, del Sant Cu?
Bueno, evidentment, avui en dia ja tant la federació com els coordinadors, jo crec que ja la federació ja t'obliga, no?, a que els entrenadors tinguin una titulació. I tu, com a coordinador, pues, ja mires també pues, que l'entrenador que hi hagi, a part d'estar implicat a nivell personal, també pugui transmetre uns coneixements. No? Ara, fa uns anys costava molt trobar un entrenador titular que volgués entrenar futbol femení i tal, tot tirant cap a masculí, vulguis o no, tot això també va cap amunt. Va cap amunt que hi ha més entrenadors titulats que també es volen dedicar al femení avui en dia. Costa menys trobar entrenadors.
Escolta'm una cosa, ara no sé si t'has de comptar d'una cosa que era el Tono, de que de Sant Cugat no volen marxar, però és que si tu fixa't les instal·lacions que tenen a Sant Cugat, que són modèliques, el tracte de l'entitat de Sant Cugat, allà tenen de tot, tenen premsa, tenen ràdio, estan a la vora de Barcelona,
sí, senyor.
I jo crec que és una entitat model perquè les nenes tinguin ganes d'anar a Sant Cugat. És veritat o no, Tono?
Jo sempre dic el mateix, a mi, jo, i t'ho dic sincerament, porto 14 anys i això és una cosa molt rara, jo sóc una persona que no vaig a buscar jugadores fora per millorar el meu equip, sinó que promociono la gent que hi ha a casa. Sempre he prioritzat gent de Sant Cugat que venia, o gent que venia a oferir-se per jugar al club, fos de Rubí, de Sabadell, i, bueno, i això fa que també el grup... estigui més a gust perquè veu que les valores, no? I que tenen l'opció d'arribar més a dalt si volen. No sempre estàs formant i després formes un equip amb gent de fora per competir més a dalt. Tot això, pues, bueno, jo crec que també pesa amb elles i elles pues, estan més a gust al club. Mm-hmm.
Tono, ja acabem, però tema quotes, què en penses? És un bueno, tema delicat,
eh? Tono, no posis en un membret.
No, ja. No et pregunto sobre els preus. Bueno, m'agradaria preguntar-t'ho.
No. Jo soc sincer. I, a veure, els que portem molts anys al món del futbol, doncs hem viscut èpoques que hi havia molts patrocinadors, molt auge en voler donar calés als clubs per promocionar coses i per fer coses. I avui en dia, bueno, ara comencen a haver-hi una mica més, però hem passat una època en la que no hi havia aquesta via de finançament al club. Llavors, el tema quota, jo he de dir que al Sangu les noies estan a la mateixa escala que els nois. O sigui, no és que paguin més que els nois ni paguin menys.
No em diguis el preu, però paguen el mateix, eh?
Paguen el mateix.
Molt bé.
I, a més, paguen el mateix per categories. El primer equip femení, per exemple, del Sangu, no cobren, però no paguen res. Mm-hmm. Vale, yeah. I se'ls dona yeah. roba en aquest sentit pues, bueno, sempre s'ha anat millorant. Quan jo vaig començar el primer equip fa, ara et diria 10 anys més o menys, pagaven quota i hem anat millorant. Però clar, a mesura que vas creixent també la secció, que va augmentant de jugadores, de quotes, pues, pots permetre't pues, tenir un equip financiat per la resta de la secció, bueno, una sèrie d'eines que al final fan que pugui sobreviure, no? Mm-hmm.
Tono, coordinador del Sancu, del Sant Cugat del Vallès, d'aquí de la vora de Barcelona, del futbol femení del Sant Cugat. Moltes gràcies, bona nit. I
esperem que ens donis... Exacte, Tono, qualsevol cosa que hi hagi al Sant Cugat, ens avises, d'acord?
D'acord.
Adéu-siau.
Gràcies
bona
a
setmana.
Per la
adéu-siau.
Promoció.
Gràcies a tu. Adéu-siau, adéu-siau.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I recta final del programa, d'aquí a tot el futbol femení, a Ràdio Estel, Paco, perquè repassem l'onze ideal i també les jugadores més destacades d'aquesta jornada de la Lliga Iberdrola.
Pues mira, la portera és la Tajonar del Sevilla, a la defensa la Rosa Gálvez del Betis, la Mapi del Barça, la Núria Ramos del Llevant i la Marta Cardona del Llevant. A la mitja, al mig del camp, està Zorozoa de la Real Societat. Atenció a la Real Societat, que ha fet una reacció increïble. La Rosa Márquez del Betis, la del Maris de l'Atlètic. I al davant, la Martens, més destacadíssima aquesta temporada, aquesta jornada. La Sheila del Rayo Vallecano, que és la que va marcar el gol a l'Atlètic de Madrid. I també l'Alvariña del Levante. O sigui, que han jugades molt destacades, o sigui, jugadores que han destacat molt aquesta jornada. I per lo que fa referència a les màximes golejadores, se'ns escapa la Charlie Corral del Llevant, que marca 14 gols, ha marcat la Corral, Natalia Pablos del Rayo Vallecano amb 8, Nahari García de la Real Societat amb 8, Cuki de l'Albacete, Nekane del Atlètic, junt amb la Bárbara La Torre, Borja del Betis, María José Pérez de la Granadilla i Estela de Santa Teresa, totes aquestes han marcat 7 gols.
Ja informo, Paco, que a partir de l'any que ve, el 2018, al gener, tindrem sintonia per l'11 ideal.
Sí?
Sí, una musiqueta d'aquestes bones.
Poquet a poquet. I recordem
que... Ens agraden a tots.
I recordem que la propera setmana ja tindrem el Martín, perquè aquesta setmana han jugat només una categoria, la Divisió d'Honor, i ja donarem tots els resultats de la... de juvenils i tot això.
Des de les jugadores de l'11 ideal, del Llevant 2, i la màxima golejadora és la
Corral.
Del Llevant,
Sí, del Corral, sí. És...
Que el Llevant és un equip d'aquests incòmodes, i la veritat és que...
Va guanyar el camp del València, 2-3.
Va guanyar el camp del València, també. I deies que la Real Societat havia agafat empenta, perquè havia començat...
Va començar molt malament, te'n recordes?
Va començar molt malament. I la veritat és que ara ja és onzena, i té 14 punts. Està a dos de l'Espanyol, que l'Espanyol és novè. És novena, pues sí. Vaja.
Pues sí, poquet.
I no sé si vols comentar alguna cosa més, Paco.
No, recordem això, de que el Barça juga amb el Rayo Vallecano el diumenge a les 6 i que l'Espanyol a les 12 a la Ciutat Esportiva jugant amb el Madrid Club de Futbol. Són els partits més destacats de la Lliga Iberdrola.
Espera, que no ens deixarem de fer el capote al Mario, va.
Va.
El Mario, que és del Betis, que el tenim aquí a la peixera, home, cada setmana. 1-0 al camp de Granadilla i li va donar la gran sorpresa, la gran campanada d'aquella setmana. El Betis, hem de dir que és de 8è, Mario, amb 18 punts, 2 punts més que l'Espanyol. Què et sembla?
Es van animant ara, a mesura que va arribant el Nadal, les jugadores del Betis.
Així, és com ha de ser, tu, clar que sí.
L'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Molt bé, Paco. Doncs tornarem la setmana que ve. Dilluns que ve, l'últim programa de l'any, 18 de desembre. 18 de desembre,
És veritat, l'últim programa ja... Bueno, doncs segurem complert des del mes de setembre, que varen començar el primer dilluns de setembre, i ja portem 4...
El 4 de setembre,
M'imagino que la direcció d'aquí de Ràdio Estel i la Federació Catalana de Futbol estan bastant contents amb aquest programa.
D'això es tracta. Moltes gràcies, Paco. Bona nit. I ho deixem aquí amb l'11 ideal de la setmana, com sempre, amb el Mario Ramírez al control tècnic i el Paco Riojo a la producció i a la redacció. Adéu-siau i molt bona nit a tothom. Tornarem dilluns que ve, dia 18 de desembre, en el que serà, com dèiem, l'últim programa d'aquest any 2017. Bona nit i molt bona setmana a tothom.
futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.